els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
Diuen, mentre hi ha vida, hi ha esperança. I segurament havíem de posar un missatge d'aquestes característiques al damunt la taula, després de tot el que vam d'escoltar, veritat? Maria Àngels Calvo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Li agrada a vostè el futbol o no?
Bé, com a mínim el veiem de quan en quan, no?
És culer, és culer.
No, jo... Bueno, si hagués de ser alguna cosa, seria culer.
Però exacte. No li importa massa, ni...
Bueno, perquè...
Una mica sí.
Jo penso que és una cosa que val la pena tenir en compte, també.
Maria Àngels Calvo, diguem que és una senyora que està molt entretinguda a nivell laboral, és catedràtica de Sanitat Animal, és doctora en veterinària i doctora també en farmàcia. Vull dir, una persona amb una formació esplèndida i una persona que avui serà la protagonista d'aquest racó que li dediquem totes les setmanes en aquest programa a la ciència. Ja saben vostès, ho vam dir des del primer dia, que cansats com estem d'escoltar coses que no tenen cap mena de sentit i en els quals s'ha basat en moltes ocasions grans tendències d'opinió a nivell social, vam decidir que aquí, en aquest programa, qui parlava era la ciència. I que, des d'aquest punt de vista, doncs, cada dimecres estem aprenent moltes coses en un moment en el que jo crec, de veritat li dic, senyora Calvo, que és més necessari que mai escoltar els científics, no?
Sense cap mena de dubte. Jo penso que hem tingut moltes... És a dir, masses opinions, masses lliçons, si em permet l'expressió, fins
i
tot, de persones que potser no estaven prou formades i que han determinat que al final tots hàgim acabat sent epidemiòlegs, microbiòlegs, no? Bueno, de tot una mica. I realment penso que això és una de les coses que val la pena posar sobre la taula, no? Perquè la ciència és la ciència feta per persones, evidentment, en capacitat d'equivocar-se, i aquesta és la gran... és una de les grans veritats, però que justament els científics són aquells que, si troben un error, han de ser capaços també de demostrar que allò era un error i tirar enrere i continuar endavant.
Clar.
Però donar una informació, que jo penso que això és el més important, que sigui realment basada i molt fonamentada en tot allò que s'ha pogut veure de manera clara. No? No, potser sí, potser no, no, aquelles coses que ens han anat passant.
Nosaltres comencem el programa sempre amb una bona notícia, som de tarannà optimista en aquest programa. I avui hem començat el programa saludant un grup d'investigadors d'una universitat de Manresa, l'Universitat Politècnica de Manresa, que han descobert un aparell, han treballat molt per construir un aparell que es diu menjamòbils, que entra el mòbil per un cantó, surt per un altre i pràcticament es poden reciclar tots els seus components.
Fantàstic.
Cosa que fins ara era complicadíssim.
Fantàstic.
I m'ha cridat molt atenció una cosa que deien, és que falta inversió de veritat en la ciència.
Exacte.
Segurament aquesta queixa que deia vostè sobre el poc crèdit que donem als científics té molt a veure, no?
És probable. És a dir, realment no tenim la inversió que necessitaríem, i menys si volem ser realment, bueno, jo diria, potència, ja no només a nivell català, que tenim grups de recerca fonamentals, i que realment fan molta feina, però també tenim molta gent a fora. O sigui, investigadors nostres que estan donant molt de ressò a fora i que moltes coses surten a fora perquè els nostres s'han anat cap allà.
Yeah.
I després, quan tornen cap aquí, no tenen tampoc un retorn com haurien de tenir. Hi ha molts investigadors que acaben marxant i quan tornen no tenen allò que esperen i tornen a marxar perquè els hi troben millors ofertes per poder treballar millor en altres llocs. Vull dir, això penso que és un gran problema. No hi ha... Bé, tampoc tenim ara en aquests moments el millor econòmic, el millor moment econòmic, però sí que és veritat, doncs, que s'hauria de poder, doncs, pensar en què el poble... O sigui, jo penso que qui no inverteix en ciència no arribarà mai enlloc, perquè sempre dependrem dels altres.
Hem passat per un moment en el qual se'ns ha evidenciat que quan es posen diners, la ciència és capaç de tot, i molt ràpidament. El tema de la vacuna, que ara ja el tenim completament assumit, la veritat és que la carrera internacional que hi ha hagut per trobar la solució que avui ja tenim al damunt la taula és veritablement espectacular. Ens hauria de fer aprendre d'això, no?
Jo començaria per dir que penso que, com diu molt bé la dita tan antiga, l'home és l'únic animal que ens ho pega dos cops amb la mateixa pedra. I, a més, ens costa molt aprendre de les nostres propis errors, no? Perquè a vegades ens costa reconèixer-los. Llavors, sí que és veritat que el fet de que les vacunes han anat molt ràpides, això va donar una sensació de que no eren segures, no és cert. No s'ha avançat en retallar el que implicava fer les coses ben fetes, sinó que el que s'ha fet ha sigut esmerçar molts més diners en poder avançar molt més. més, i que a més, doncs, empreses, bueno, empreses farmacèutiques, que en aquest moment també estan molt en boca de molta gent per molts temes, i no precisament en bona boca, per dir-ho així, doncs el problema és que s'han fet inversions pensant, bueno, si ho perdem, ho perdem, però com a mínim tirem endavant, perquè realment el problema en el que ens estàvem trobant era molt greu, i havíem de trobar una sortida en la realitat que teníem en aquests moments, perquè bé, la realitat és la que era, la quantitat de persones infectades era molt alta, el problema és que jo crec que encara tenim molt camí per córrer, perquè parlem de vacunes, estem parlant ja de terceres dosis, estem parlant, i hi ha molta gent al món que no ha rebut la vacuna.
El que diu l'OMS, no? Ni més
clar,
ni menys.
L'OMS ens ho ha dit ben clar.
Sí, sí.
Vull dir que realment no és aquesta la solució, no és anar incidint sobre qui ja té, sinó que com no parem els que no tenen, malament rei, perquè jo crec que hi ha dues coses avui dia que s'ha de tenir molt, molt en compte i que potser es resumirien en una sola, no? Parlem de globalització. Quan parlem de globalització vol dir que tot està a tot arreu i tot està interconnectat. Però, a més, com a veterinari. Deixi'm que utilitzi una paraula que penso que... o un concepte que penso que hem de tenir tots molt clar, i és el que nosaltres definim i que defineix l'OMS com a una sola salut. I què vol dir una sola salut? Doncs que estem, jo diria, com en una mena de triangle, que va donant voltes. L'home, els animals, medi ambient, i això anem-ho girant. Com no ho controlem tot d'una forma global, i aquí tornaríem a la paraula globalització, no arribarem enlloc. Vull dir que aquest és el gran problema. Per tant, pensar que no vacunar amb una part de la població i vacunar la resta quatre vegades és la solució...
És que probablement el que ens passa és que tenim un altre tipus de pandèmia al damunt la taula, que és la pandèmia dels països rics.
Esclar.
Vull dir, Israel ens va donar claríssimament un exemple.
Exacte.
Allà, lògicament, era molt fàcil, tenint en compte que és una població petita, amb un país amb molts diners, d'altra banda, vacunar tota la seva població. Però estem veient també les cigasagues que s'ha fet la sanitat pública a Israel, justament per això que vostè comenta, no?
Clar, aquest és el problema, no? I, a més, clar, també és veritat que jo, bueno, no en boca meva, sinó en boca de persones que coneixen molt ben tema, com, per exemple, el propi Toni Trilla, no? Vull dir, quan ell va fer el seu ingrés a la Real Acadèmia de Medicina, de la que també en som membres tots dos, doncs ell comentava, un dels problemes de les vacunes és que, clar, vull dir, per què Europa en un moment determinat es queda sense vacunes i altres països no? Doncs perquè potser quan van tancar els papers, no?, quan firmaven, potser qui no es va ser draconiar com en altres països.
Yeah.
I aleshores les empreses, en lloc de perdre el que fos, doncs, bueno, anaven cap a l'altre lloc i ara aquí ens quedem amb menys, no? L'altre problema amb vacunes, doncs, que també ens ha donat molta batalla pel camí, és que no tots els components de les vacunes es fan en el mateix lloc. I continuem depenent de Xina i continuem depenent de països tercers i de països i d'altres llocs, no?, que com no ens arribin... Si em permet la comparació, què està passant amb els xips, no?
Sí, 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 sí.
No tenim cotxes de primera gamma perquè no tenim xips, no? I la cosa està clara, o sigui, això és així.
El món s'està tornant boig, eh?
Sí.
Sí, 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 és veritat. Sí. La doctora Calvo, com veuen, és una dona ocupada. Per moltes coses, perquè ella ens porta, diguem, una versió de la Covid de la que s'han parlat molt poc, també, és la que fa referència als animals. Mm-hmm. Ara comencem a sentir que segurament això també és un senyal de que les coses comencen a estar una mica més tranquil·les.
Sí.
I comencem a veure també la incidència de la malaltia en animals. Mm-hmm. És molt preocupant?
A veure, el tema és... realment, aquesta malaltia d'origen víric, com tothom sap molt bé, és una zoonosi. Què vol dir això? Una zoonosi és una malaltia transmesa dels animals a l'home, però no ens podem quedar només amb aquest concepte. La paraula zoonosi la podem ampliar molt més i la podríem diferenciar, però si em permet fer-m'ho d'una manera molt senzilla, també pot ser de l'home als animals. Aleshores, el que està passant amb aquests coronavirus, i això ha passat amb tots els coronavirus que fins avui dia s'han trobat, és que comencen en els animals, passen en l'home mitjançant un intermediari animal i es queden en l'home. O poden tornar a l'animal. Però en aquest animal, d'aquí, d'aquest animal, normalment no s'ha vist encara que pugui tornar a l'home. D'acord? Llavors, sí que és veritat que hi ha hagut alguns casos com les granges de bisons, per exemple, no?, que es van dedicar... Bueno, perquè aquí, què passa? Si tu tens un gat infectat o tens un gos infectat, el pots tractar i està allà. Si tens una granja on hi ha quantitat d'animals, doncs allà pot tenir una possibilitat de que es pugui expandir molt més, que pugui haver-hi una selecció de soques, que pugui haver-hi canvis, que pugui haver-hi canvis genètics, vull dir que podem complicar molt més perquè, clar, la massa crítica que es pot infectar és molt més gran. De tota manera, el que està clar és experimentalment, el que s'ha fet en laboratori, si s'ha vist que alguns animals es poden, que els infectem experimentalment, poden després passar amb altres animals i potser en alguns casos a l'home, però això no està gens clar. Vull dir, això són coses que aquí sí que necessitem temps per poder veure com va evolucionant.
Perdoni, jo sempre que entrevisto un científic o una científica, sí, en aquest cas, sempre em sento, clar, em sento tan petit, perquè de lletres profundes, o sigui, si faig alguna pregunta molt tonta, no m'ho tingui massa en compte.
Al contrari.
Però amb un virus que està mutant tant i tantes vegades, el fet que avui no estigui demostrat que els animals puguin contagiar a l'home, no significa que demà passat no pugui passar, no?
A veure, podria passar... Miri, tenim el cas del virus de la grip. Tenim el cas del virus de la grip aviar, la famosa grip aviar, que abans, si em permet la broma, vas dir, deien del pollastre, i ens van demanar canviar-li el nom perquè ningú està menjant pollastre. Doncs la grip aviar, val? Sí. Doncs el cas de la grip aviar, que realment s'estava veient si podia o no passar a les persones, al final sí que va haver-hi la possibilitat i vam tenir casos. Però realment, a veure, els virus són uns... En realitat, els virus són elements genètics, que per tant tenen una capacitat de mutar molt gran, i poden mutar molt, i alguns grups tenen més capacitat de mutar que altres, no? De fet, ara se'ns parla molt de les mutants del nou, d'aquest virus que ens està afectant, no? Però, de fet, ja quasi des del principi se sap que hi havia canvis, i la Universitat de Santiago de Compostela ho va demostrar molt a la primeria, que teníem unes soques no tan iguals a Espanya com en altres llocs, Vull dir que realment això és un fet. Clar, llavors, jo més que pensar en que pugui saltar dels animals a l'home, que dels animals a l'home ja hi ha saltat, vull dir, posem com a primera pedra, doncs, el ratpenat, que sembla que és l'origen, però després ni pangolins ni no sé què, vull dir, això és una cosa que encara s'ha de veure com està tot plegat, però sí que és veritat que sembla que, per exemple, doncs, tot el que puguin ser determinats grups d'espècies animals són més susceptibles, i això, en el fons, ens va passar també amb el virus de la sida. Vull dir, hi ha un virus de la sida que afecta el gat, i el fet de que això sigui així i que no afecta l'home, doncs, ha permès fer una sèrie d'estudis de manera molt més ràpida que el que es havia fet si només afectés l'espècie humana, no?, per tot el que representa. Doncs, jo penso que és veritat que aquests elements genètics, si els hi definim així, poden anar d'una banda a l'altra, però, clar, també han de tenir la capacitat de poder centrar-se en l'individu nou en el que arriben, adaptar-se en aquest individu, llavors... Pot haver-hi un salt d'espècie? Evidentment que hi pot haver, però jo penso que encara això encara no ho veig jo, que sigui realment en el que en aquest moment ens pugui arribar a preocupar. Yeah. A mi em preocupa més el fet de que hi hagi, com li deia abans, poblacions no vacunades, perquè podem estar fent una selecció dels propis virus, no? Que llavors, d'alguna manera, doncs això pugui donar-nos realment un problema.
En aquest cas, clar, tornant una mica al que estàvem dient abans, efectivament l'OMS ha recomanat que més que la tercera vacuna era molt més important donar aquelles vacunes
a països
que no tenen els mitjans, no? En aquest sentit, també podríem parlar de quina és la responsabilitat real dels països, no? I si no seria important dur a terme polítiques de cooperació internacional que anessin en aquesta direcció. Això s'està dient pràcticament des del primer dia.
Sí, s'ha dit sempre. Això és com tot, no? Tots hem de procurar que tothom tingui de tot, allò que dèiem de la globalització.
Sí, sí.
Però després, la realitat no és aquesta. Podem tenir exemples amb el tema de quan s'envien aliments a altres països, quan menjar s'ha fet malbé, perquè després arriba a llocs que no tenen manera de poder-lo repartir, no?
Clar.
Llavors, què passa? Clar, a mi em preocupa el tema de les vacunes i sobretot em preocupa molt també el fet de que amb tota la problemàtica que hem tingut amb aquest virus que existeix i que hi és i que persisteix i persistirà encara, no hem acabat amb ell, Aleshores, és que realment en molts països això ha fet, a tot arreu ha fet que això es posés en primer lloc, perquè, clar, teníem un problema que no sabíem el que era i no hi ha res que espanti més que allò que no coneixes,
clar,
no?
Clar.
Però també és veritat que hi ha hagut països on han esmerçat més esforços en intentar resoldre aquest problema i s'han deixat de vacunar criatures, tornem a tenir molts problemes que no teníem en determinats països d'Àfrica, en determinats països d'Àsia. Això és un problema que no acabarem mai si no intentem... Bueno, els del primer món, com ens diem, intentar ser primers no només amb ser el primer món, sinó intentar també, doncs, una mica col·laborar i ajudar amb els altres, perquè és que així no anem, penso jo, que no és la solució, no?, realment.
Déu-n'hi-do quina situació tenim, Estic recordant que quan es va fer el lockdown, quan estàvem tots tancats a casa,
sí,
vaig tenir l'oportunitat de moderar uns debats molt interessants dins d'una iniciativa que ha dut a terme el Ministeri d'Afers Exteriors, anomenada El Dia Després, tercera,
sí,
a la qual vam arribar fins i tot a moderar un debat via Zoom. Va ser impressionant. Jo no havia treballat mai així amb tres vicepresidents del govern de diferents països, i en els quals, efectivament, es constatava aquesta necessitat d'adonar-se que aquesta era una malaltia que no permetia posar-hi fronteres.
No podem.
Però una cosa que és tan clara, aquí és on un sempre acaba arribant a xocar, una cosa que és tan clara i que els científics la diuen de manera tan clara, per què els governs li donen l'esquena? Per què s'actua d'aquesta manera?
Miri, jo, si em permet, buscaré un altre exemple. Vinga. I després entrem per aquí. No?
Perfecte.
Vull dir, per exemple, hi ha moltes coses, no? Jo crec que amb aquesta pandèmia que estem encara patint, jo considero que encara la tenim, eh? Doncs aquesta pandèmia hem tingut molts blancs, negres, negres, blancs, que ningú arribava a veure clar. Mascaretes, guants, oi que sí? A tot això, darrere de tot això, en el fons, hi havia un desconeixement, que no dic que s'hagi fet malament, s'ha fet tot allò que bonament s'ha pogut fer,
clar,
eh? Indiscutible.
Clar.
És molt fàcil criticar quan un no està davant dels temes, no? Però sí que també hi ha un tema econòmic important, un tema de com arriben, de com es reparteixen, de com se fan entendre les coses. Clar, llavors, amb lo mateix, jo crec que això passa amb lo mateix. Apareix un fàrmac que potser funciona bé, però clar, com jo sempre dic, i com ja deia Paracelso, no és paraula meva, vull dir, no hi ha malalties sinó malalts, i per tant no podem dir això va per aquest i ja estem, no? Això és com s'apliquen criteris, bueno, allò típic de que s'han d'aplicar protocols, no? Llavors, d'alguna manera tot això porta que tot ho tinguem tan estandarditzat que ens costa trencar. Potser perquè a nivell mundial ens costaria molt més si no tinguéssim unes normes establertes. Però jo penso que amb aquestes coses som massa quadriculats, no? Hem de tenir una mica més la capacitat de veure una mica la necessitat que té l'altre i com podem ajudar els altres amb tot nivell, no? Són moltes coses d'aquest tipus i que realment, doncs, bueno, és com, per exemple, jo hi ha una cosa que avui comentava, i si em permet... tothom està preocupat per si hi ha una tercera vacuna. Aquesta tercera vacunació, si arribarà l'any que ve, arribarà l'any 22. I si em permet la broma, quantes dosis portem de vacuna de la grip? Quantes?
Jo que sé.
Oi que no? Oi que cada any parlem de la vacuna de l'any?
Sí, sí.
Pues per què no parlem de la vacunació del Covid de l'any 2022 i ens traiem aquesta sensació de que no estem resolent el problema?
Ja.
No és exactament el mateix, sóc conscient, perquè vull dir, la vacuna de la grip ha de ser canviant, perquè el virus de la grip és molt més canviant.
És que mai, si em permet, és que mai el desenvolupament d'una malaltia havia estat retransmès per la televisió minut
a
minut.
Aquí està. També hi ha una cosa que a mi sempre em preocupa, jo dic, potser no són tants les fake news que ens han arribat, que n'hi ha, i he sentit molts disbarats, i després tots els que estan en contra de la vacuna, Però jo penso que aquí el que hem tingut és massa informació.
Yeah.
I algú que em senti dirà, però què està dient? No, perdona. La informació s'ha de donar de manera correcta, tothom l'ha de tenir-la, però amb la mesura que tothom la pugui utilitzar de forma també correcta, perquè si no és el que dèiem abans, tots som epidemiòlegs, tots som capaços de dir que això no pot ser, que no s'has vist, que no sé què, i després passa el que passa.
És que vostè diu que hem tingut molta informació, jo afegiria, i molta desinformació
molta
també.
Molta desinformació.
No? Segurament
sí.
És el tema, no?
Clar, hi ha hagut massa... Jo penso que amb una molta, molt bona feina feta per part de tots els mitjans de comunicació, però a vegades excessiva en el sentit de estem... Jo l'altre dia pensava, jo vaig rebre AstraZeneca, perquè per edat em toca AstraZeneca. Bé, llavors...
Ningú no ho diria.
Moltes gràcies, molt amable.
Digui.
Molt amable. Doncs, esclar, quan es va fer la segona dosi, que era just el moment aquell de que sí, que no, que sí la gent, que sí amunt, que sí avall, jo recordo que quan es va decidir que la gent volia mantenir el mateix tipus de vacuna, perquè això és el que tots hem aconsellat, a més, just el dia que ara van sortir 4 morts, i on dius, a veure, cal això?
Yeah.
I a més, la mort d'una persona, solament una mort, és fonamental, no ho dubto. Però siguem numèrics ara en aquest moment i pensem una mica el que representa, no? Vull dir que no podem ser tan alarmistes, no? Llavors, quan penses què hi ha darrere de tot això, que els que més o menys estem en el ball sabem de què va i els que no, vull dir que realment és complicat. Jo penso que també, per exemple, hi ha un tema que des del primer moment a mi em va semblar important i, de fet, va ser una de les primeres coses que em van comentar a nivell d'entrevistes de ràdio, era tot el tema mediambiental, no? Un virus respiratori es transmet per l'aire, si no, no estaríem com estem.
Ja.
I d'això no se'n parlava.
Sí. Està clar. Està clar que el virus ens hauria de posar les piles a molts nivells.
De molts nivells.
En els que encara ens queda molt recorregut per fer. O sigui, ens queden 3 minuts, que ja vostè ja sap com va això de
la ràdio,
que a més hem d'acabar en punt. És terrible, però és així.
No.
Estem en un moment en el que, efectivament, la sensació de la gent del carrer és que ens anem relaxant una mica. Segurament ho necessitem, també des d'un punt de vista psicològic,
no? Sí, segur.
Ara reobren les discoteques... La gent podrà anar a ballar i a prendre unes copes i a, no sé, i divertir-se una mica. Veiem Portugal també, que Portugal pràcticament ja el 100% de la població adulta està vacunada i ja n'hi han de portar la mascareta dins de les discoteques, dins els locals. Mm-hmm. Encara hi ha informacions molt contradictòries.
Exacte.
Creu vostè que ens queda molt de temps
amb la mascareta?
Sí.
Jo penso que la mascareta és cert que molesta, ens molesta a tots, però jo penso que ha sigut un element molt important per evitar no només aquest virus.
Sí, sí.
Ha baixat dràsticament la grip, hem tingut molts més problemes a nivell de salut infantil, vull dir, per tant, tot això és francament important. Llavors, com a mesura preventòria, jo la mantindria. Altra cosa és l'obligatorietat.
Yeah,
Perquè aquí sí que ningú pot obligar a ningú quan ja les mesures estan una mica... Ara, jo el que sí recomanaria és no baixem la guàrdia, sisplau, que encara pot fer ens pot fer moltes coses.
És que no la podem
baixar. Ens pot donar molts problemes.
És que no la podem baixar.
Exacte.
No sap com m'ha agradat aquesta estona. Li agraeixo...
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat amb nosaltres. Doctora Maria Àngels Calvo, doctora en veterinària, doctora en farmàcia i catedràtica de Sanitat Animal. Un autèntic plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Ho diu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estat.